Mandança, anem a repassar els titulars més destacats del programa d'avui. Us parla Ivan García.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
Eric Quesada ha tancat la seva etapa a l'Escala B per debutar com a primer tècnic del Viladamat a la quarta catalana. L'escalenc ha signat un pacte de no agressió amb el seu club anterior. L'exporter assumeix la banqueta del club veí amb un projecte ambiciós. El primer equip femení de futbol disputarà diumenge a la tarda a Palafrugell, al Camp del Gregal, el primer torneig memorial Jordi Figuerola, qui va ser un ferm defensor del futbol femení. La trobada comptarà amb 10 equips de diferents comarques. Les rivals de les de Toni Murillo seran el Girona, l'Estartit, el Premià de Dalt i el Puntenc. Encara en futbol, el Bellcaire de Pitovalla, que compta amb un bon grapat de jugadors escalencs, com Òscar Domínguez, Bora Mínic, David i Xavi Maestre i Joel Vall, entre d'altres, disputarà diumenge a partir de les 6 la tornada de les promocions d'ascens a la segona catalana contra el Vallmoll Tarragoní. Els bellcairencs a l'anada van guanyar per 0-1 amb un gol de Sergi Resta. En patinatge, l'escala demà dissabte de 9 del matí a 2:15 de la tarda, el pavelló de l'escala serà escenari del Trofeu Catalunya. I en natació, l'equip Trini Swim del Club Natació L'Escala Empúries nedarà demà dissabte els 30 quilòmetres de l'Oncoswim, de l'Estartit fins a Calella de Palafrugell, i hauran de fer-ho a menys de 12 hores. Aquesta exigent prova solidària recaptarà fons per a un estudi de la Fundació Oncolliga Girona sobre el càncer de mama. Comença el compte enrere perquè el Mar d'Empúries es converteixi a l'epicentre europeu de la vela amb la celebració del Campionat Europeu de la Classe Mot 2026, que es disputarà del 7 al 13 de juny. Són embarcacions voladores, són embarcacions individuals de fibra de carboni que destaquen especialment per ser ràpides i lleugeres. És considerada la Fórmula 1 de la vela. I en el programa d'avui emetrem un reportatge sobre Gabriel Moese, que va complir amb èxit primera posició al Rally Budapest-Sierra Leona, un recorregut de 6.000 quilòmetres. Repassats els titulars, comencem el programa d'avui divendres, 29 de maig de 2026.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Eric Quesada ha confirmat oficialment que serà el nou entrenador del Viladamat. L'exporter iniciarà així la seva primera aventura en el futbol amateur, trencant el tàndem que formava fins ara amb Salam a l'Escala B. En aquesta nova etapa, Quesada comptarà amb Dani Albertí com a segon i mà dreta. L'escalenc s'ha mostrat molt agraït per l'oportunitat que li ha brindat el club veí. Quesada ha admès que ha signat un pacte de no agressió amb l'escala.
Sempre ho ha sigut. Jo no me n'he amagat mai, inclús amb ells, de que sempre m'havia fet gràcia a fer el salt a un equip sènior. He entrenat molts anys aquí al futbol base de l'escala i, bueno, s'ha donat l'oportunitat més aviat del que esperava, però endavant, jo sense problema. És un, ja ho he dit, un repte maco i ben parit per afrontar i per iniciar aquest tipus de carrera. Estic intentant fer una plantilla competitiva, que és l'objectiu amb el que se m'ha encomanat des de la Junta de Viladamat, i bueno, hi ha com, de moment, un pacte de no agressió amb l'escala B, que al final ha sigut casa meu i crec que ho seguirà sent sempre. Llavors, bé, sí, està en fase de construcció, tot i que puc dir que bueno, bona part de la plantilla ja la tinc tancada.
Per les seves pròpies paraules, tot apunta que algun escalenc podria posar-ho amb el Viladamat a les pròximes setmanes.
No robaré ningú furtivament. Serà de si algun jugador de l'escala B decideix no formar part de la plantilla l'any vinent, doncs tindrà les portes obertes, com a mínim a parlar amb mi, i si ens entenem, que segurament sí, doncs endavant a venir a Viladamat, i tant.
El repte que assumeix el nou cos tècnic és clarament ambiciós.
L'objectiu és, com a mínim, assolir el play-off aquest any vinent, que el Viladamat porta 2 o 3 anys que ha costat una mica. Per tant, tot el que no sigui arribar a la zona de play-off a final de temporada, no diria un fracàs, però bueno, no serà, serà un objectiu no complert amb les expectatives que tenim a dia d'avui.
Eric Quesada no és el primer escalenc que entrena al Viladamat. Abans que ell han passat per la banqueta veïna Xavi Carmona, Boran Minic i Toni Murillo, confirmant així una connexió estreta entre ambdós municipis.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
Em dic Jessica, tinc 48 anys, sóc la més gran de l'equip i crec que fins i tot la més veterana de la Lliga.
Ella és la Jessica Álvarez, que amb 48 anys continua corrent darrere la pilota. A cada final de temporada, com és el cas, es repeteix la mateixa història. Diu que es retira, però al moment mai arriba. Assegura que encara té benzina.
Cada any dic que és el meu darrer any i realment jo tinc ganes, tinc energia i és curiós, però crec que podria jugar més temps. L'únic que és veritat que el futbol doncs, necessita molt de sacrifici i realment el cos doncs, ja no t'acompanya tant. Però realment jo per benzina crec que seguiria jugant.
Álvarez aporta una dosi indispensable de veterania i experiència al grup amb l'objectiu clar d'ajudar les jugadores més joves que tot just comencen.
Sí, no, la veritat que jo m'he sentit molt bé. Al final puc aportar un valor afegit a l'equip, doncs la veterania i l'experiència. Doncs porto quasi més de 30 lligues jugant i realment això doncs, es veu també en el camp doncs, els minuts que puc jugar.
Álvarez ha tancat el curs amb 2 gols en 3 partits disputats.
Ha estat una experiència molt maca, al final sóc la jugadora més veterana, potser no sé si de la Lliga, però realment he disfrutat, he tingut els meus minuts i també he intentat ajudar les meves companyes, doncs, sobretot les noves, a que juguin millor.
Jessica Álvarez va començar a jugar a futbol de ben petita. Des de llavors ha construït una trajectòria impecable i dilatada en el futbol català i estatal. Abans d'aterrar a l'Escala, el nou Miramar va vestir les samarretes de clubs històrics com el Barça, el Villarreal, el Girona i l'Estartit, més de passar pel Banyoles, el Cornellà del Terri, el Camallera i la Pera. Li hauria agradat jugar en aquesta època actual, gaudint de la visibilitat i l'impuls que té ara el futbol femení.
Viure el que s'està visquent ara en el futbol, doncs jo he sigut entrenadora també 14 anys i realment veure doncs, com es viu el futbol ara, doncs sí que és cert que m'hagués agradat nascut doncs, una mica en aquesta època per poder gaudir doncs, una mica del futbol femení com s'està visquent ara. Doncs, a la meva època doncs, quasi bé jugava amb nens, no hi havia doncs, camps de futbol doncs, tan estupendos i realment és un honor poder jugar ara i a més potser doncs, acabar la Lliga i potser retirar-me doncs, per tot l'alt.
El futur de la jugadora és una incògnita. Aquest estiu Jessica Álvarez haurà de tornar a decidir si penja les botes o si prefereix continuar trepitjant els camps de futbol una temporada més.
El teu programa d'esports de Ràdio L'Escala es diu Zona Mixta, un programa presentat per Ivan García.
L'equip Trini Swim del Club Natació L'Escala Empúries ja el té tot a punt per nedar aquest dissabte a l'Oncoswim. Es tracta d'una prova exigent en aigües obertes que constarà de 30 quilòmetres de recorregut amb sortida de l'Estartit i l'arribada a Calella de Palafrugell.
Només és reservada per vosaltres i 30 equips més. Sí. No? Explica'm una mica doncs, com és que heu decidit competir doncs, en aquesta Oncoswim.
Vale, bueno, primer doncs, explicar una mica què és l'Oncoswim. L'Oncoswim és un repte solidari esportiu que està sota el paraigua doncs, de la Fundació Oncolliga Girona, que consisteix doncs, en nedar 30 quilòmetres per aigües obertes des de l'Estartit fins a Calella de Palafrugell. Però bueno, dins de tot això jo crec que el més important és que l'objectiu doncs, de l'Oncoswim no és aquesta nedada de 30 quilòmetres, sinó que és recaptar diners per un estudi clínic sobre el càncer, bueno, per tractament sobre el càncer de mama triple negatiu, que és un dels càncers més agressius, sí que per sort és dels menys freqüents, però és dels més agressius i que tenen manques de tractaments. Llavors, doncs, tots els diners recaptats doncs, aniran per aquest estudi clínic.
Perquè, clar, per inscriure-us necessitàveu una quantitat mínima, no? Mm.
Sí, hi ha una inscripció, que això sí que aquesta inscripció doncs, es fa càrrec doncs, l'equip i després doncs, hi ha un mínim de donacions que et demanen doncs, per poder nedar aquell dia, que són 600 euros, que a dia d'avui ja els hem superat, però clar, el nostre objectiu no és quedar-nos en el mínim que ens estan demanant, que són 600 euros per poder competir, sinó que, bueno, competir per poder fer la nedada, sinó que és, o sigui, intentar recaptar el màxim de diners per tal, doncs, que vagi per a la causa, que és l'objectiu pel qual sí que estem nedant.
Sí, cada equip ha de pagar per nedar. Una part és la inscripció, que la paguem els que nedem, i una altra part és la donació, que és un mínim, que tu l'has d'aconseguir sí o sí. Llavors, tu pots aconseguir que hi hagi això, que si no l'aconsegueixes, evidentment, els que nedem també l'hem de pagar, però si l'aconseguim, l'aconseguim amb les donacions de tothom. Però nosaltres el que hem fet és no volem aconseguir només el mínim, volem aconseguir molt més, perquè cada equip el que vol és aconseguir el màxim per això. Llavors, nosaltres, a més de nedar i pagar, el que volem és que tothom col·labori perquè això sigui el màxim gros possible. Hi ha 30 equips, de 6 persones cada equip. Clar, tot això porta una estructura molt gran, perquè cada equip porta una barca
de suport.
Clar, són mínim... són 10 hores nedant. Bueno, és barca, benzina, tot, sortim a les 7 del matí, arribarem a les 7 de la tarda, entre pitos i flautes... Bueno, és una cosa que porta bastanta estructura.
Perquè a l'aigua, en el mateix moment, hi ha d'haver-hi dues persones, una...
No, pot estar una, dues, tots, com vulguis.
O sigui que...
Tu d'estructures, la qüestió és que sempre hi hagi algun nedant. Sempre ha d'haver algun nedant. Llavors, clar, si tu poses dues persones nedant, està clar que cada vegada hauràs de fer més quilòmetres. Si en poses un, en faràs menys. Però també és veritat que si poses una persona només nedant, t'hauràs d'esperar més hores a dintre la barca.
Llavors s'ha de muntar com una estratègia d'equip. Doncs,
ja la tenim muntada a dia d'avui?
Sí, el que passa és que l'altre dia m'està entrenant i poder la canviar, la modifiquem una miqueta.
I què, anem amb un, amb dos? Com anem? O en funció dels...
Jo, per exemple, jo nedo sol, però l'altre dia hem dit que poder nedaríem de dos en dos, ella neda en parella, encara no ho tenim del tot clar. Sí que està clar que nedar nedarem molts quilòmetres tots, això segur. Sí.
El que tenim molt clar ara mateix és que farem torns de 20 minuts, llavors sí. Cada nedador estarà 20 minuts nedant i després, depèn dels equips que es facin, si són de dos o d'un, doncs esperarem entre una hora i 20 sobre la barca.
El que sí que és important és portar un ritme de nedar mínim. O sigui, menys de 2 minuts dels 100 metres... més de 2 minuts als 100 metres has d'intentar no fer-ho, perquè si no se t'allarguen molt les hores. I llavors tu tens l'organització marca màxim 12 hores. Si passes de les 12 hores, et venen a recollir i diuen no, has de marxar allà. Reculls i te'n vas i no pots continuar nedant. Això vol dir que més de 2 minuts, 2.04 als 100 metres, no pots fer-ho. Però clar, nedar a aquesta velocitat amb onades i tot el dia... no és fàcil, i més si hi ha corrents. Per exemple, el Cap de Begur serà complicat, perquè allà hi haurà corrents segur, i allà sempre hi ha onades. Llavors, allà possiblement aniràs a 2.17, 2.18, i a algun lloc que hauràs d'anar a 1.50 per recuperar aquell... Però clar, això vol dir 20 minuts fotent-li bastanta canya.
Clar, el repte de les aigües obertes comparat amb la natació en piscina és això, que no saps la meteorologia clar, que et trobaràs aquell dia.
La climatologia pot ser, com avui, que és un mar... pla, que és com una piscina, o que tinguis onades i hi hagin corrents, i llavors, clar, el ritme és totalment diferent. A part que també el cansament és totalment diferent, no té res a veure.
I a banda d'aquest repte esportiu, què suposa per vosaltres inscriure-us en aquesta OncoSwim, no? Perquè esteu al final doncs, accelerant no? el que és la investigació doncs, contra una malaltia que, com destacava l'Agnès, és molt agressiva. Què significa haver-vos apuntat? És una cosa única, no? No tothom pot fer aquest tipus de coses. És a dir, a l'Onco de córrer hi ha molts equips que es queden fora. Aquí són 30 i segurament que se us remou alguna cosa per dins de dir, ostres, no? que cada abraçada pot ser un segon més d'investigació, no?
Correcte, bueno, sí. Cada abraçada i cada donació, està clar. Bueno, per nosaltres, jo crec que és, o sigui, lo important de poder fer aquest repte és que per tots és la primera vegada que ho farem, que ho nedarem, tots ens fa molta il·lusió, i és això, no és tant nedar 30 quilòmetres, que per nosaltres és un repte esportiu important, sinó que és doncs, per la causa més gran que ens proporciona doncs, l'OncoSwim.
Sí, és una barreja d'emocions, és un repte esportiu, és un repte moral, és un repte d'estar moltes hores junts en una barca de 5 metres, estar tirant a l'aigua, ajudar, no saps si el que estarà a l'aigua ho estarà passant malament i potser té que plegar i has d'ajudar i has de fer-ho tu, estar pensant que tot això que estàs fent ajudarà, perquè clar, som molta gent que no només ajudem nosaltres, tota la gent que estarà donant, perquè jo...
Perquè clar, nedareu amb altres embarcacions al costat, no? Com aquell que diu, perquè si jo fer el mateix recorregut...
Sí, però s'allarga molt, Pensa que... Són 30 embarcacions o 30 equips de 6 persones, són 300 persones, amb una nedada, de, per exemple, de Cala Montgó, ja n'hi ha 400, i s'estira, i són 5 quilòmetres. Llavors, aquí amb 30 quilòmetres arribarà un moment que no veuràs ni el de demà ni el de darrere.
I les sortides són escalonades,
exacte.
També,
no,
vull dir... No,
s'allarga molt, sí. És que 30 quilòmetres
no et molestes,
són 2
quilòmetres.
Sí. És una, no, quasi ben ni veuràs els de davant. Llavors, és una cosa molt solitària.
Bueno, per això també hi ha el límit d'equips que poden participar, que no excedeix molt de 30.
I a mi em sorprèn, cada vegada que veig una donació i això, dius, hòstia, la gent és solidària, La gent... Això ho veus a la marató i llavors aquestes coses ja ho veus. Però fas una cosa així petita, que és una cosa que realment... És una cosa a nivell de poble, que ho fem aquí, això, i dius, hòstia, 10 euros, aquest ha donat 10 euros, aquest ha donat 50, aquest ha donat 30, aquest ha donat 40... I penses, hòstia... La gent s'implica en aquestes coses.
Home, exemples són la cursa de la dona,
exacte.
Que ja portem molts anys superant els 10.000 euros,
exacte.
I aquest sopar, no?, en benefici de l'associació, sí. Del Parkinson, que va superar els 8.000. No?
Això, la gent realment és solidària, és molt solidària.
En funció del temps, no sé si l'Agnès anirà amb neoprè, sense...
Jo aniré amb neoprè.
Amb neoprè.
Sí.
Més que res, perquè, clar, ara hem d'acabar, perquè aquest senyor, en Jordi, doncs anirà sense neoprè, inclús a l'hivern, no?
Sí, sempre. De fet, dubto que tingui neoprè.
No, és que no en tinc.
Quan va ser l'últim refredat que vas tenir?
No, no en tinc mai. No. Jo fa molts anys que no em refredo i jo crec, no estic segur, però suposo que és per això. Sí, el fet de poder nedar 11-12 graus tot l'any, no em refredo, no... Però realment és que jo penso que hauria de fer-ho tothom, això, perquè quan surts de l'aigua amb aquella temperatura, notes que realment el cos se't regenera molt. Sí que és veritat que segurament genèticament ho puc aguantar, perquè hi ha gent que ho prova i tinc un amic, en Xavi, que intenta nedar i surt cada vegada i no pot. I sempre m'ho diu, hòstia, m'encantaria, i no pot. Bueno, és qüestió d'anar-ho provant. Sí que és veritat que no has de deixar-ho de fer, perquè si ho deixes, després quan hi tornes costa molt. Però si ho vas fent contínuament, el cos se'n va acostumant.
Perquè té alguna cosa a veure que siguis de
Ripoll? Bueno, potser sí, el ser del Ripollès també deu ajudar, no? Però no sé, realment a mi l'aigua freda m'agrada molt. Jo l'estiu nedo molt poc. Sí, per la temperatura...
La circulació de la sang és perfecta, segurament.
Sí, seguríssim.
Per la temperatura i per la gent, però sobretot per la temperatura, no m'agrada l'aigua.
Jo quan l'aigua arriba aquí ja malament,
Sí?
Ja comencem a patir.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
Comença el compte enrere perquè el Mar d'Empúries es converteixi a l'epicentre europeu de la vela amb la celebració del campionat de la classe MOT 2026 que es disputarà del 7 al 13 de juny. La competició comptarà amb una quarantena de regatistes, entre els quals destaquen representants locals com Marc Verdaguer i Gerard Marín. Inicialment, la xifra de participants s'havia d'arribar a la 70a, però l'organització ha atribuït aquesta davallada principalment a la inestabilitat internacional i a l'increment del cost del carburant. Tot i això, l'europeu comptarà amb grans caps de cartell.
Sí, va ser un dels primers a inscriure's, que és l'Enzo Ballanger, que és l'actual campió del món de la classe MOT i, a més, és el canya del barco francès de Copa Amèrica.
La majoria dels regatistes superen els 18 anys i provindran de 14 països de 3 continents diferents, destacant especialment les flotes de França i Anglaterra. A més, hi haurà una trentena de persones ballant perquè l'esdeveniment es desenvolupi a les millors condicions possibles.
Un campionat d'Europa de la classe MOT és per nosaltres un repte exigent i una oportunitat per oferir un espectacle d'embarcacions voladores, que pot estar molt bé pels que no ho coneixem. i seguir construint la marca del club com a referent dels ports nàutics. Però el club és un repte i un orgull acollir el campionat aquí a l'Escala.
La gent que ve coneix l'entorn, coneix el poble i d'alguna manera doncs, veu les potencialitats turístiques que té. Un esdeveniment esportiu, però també vinculat a la promoció turística del municipi, que és una mica aquestes sinergies que busca, no?, aquest tipus d'activitats.
El director esportiu Xavi López ha explicat durant la presentació del campionat a la sala d'actes de l'Ajuntament que el Club Nàutic L'Escala ha guanyat aquesta candidatura després de 2 anys picant pedra. Finalment serà una realitat. La classe Mot són embarcacions individuals de fibra de carboni que destaquen per ser extremadament ràpides i lleugeres. Gràcies als seus foils, aquestes naus són capaces de volar literalment sobre l'aigua i arribar als 74 km per hora. De fet, la classe està considerada com la Fórmula 1 de la vela. La presentació del campionat europeu, com us explicàvem, ha estat doncs, aquest passat divendres a la sala d'actes de l'Ajuntament. Per tant, entre el 7 i 13 de juny, el nom de l'Escala sonarà no només per Europa, sinó també que sonarà amb força arreu del món.
Tenim inscrits, a dia d'avui, 14 països, és un campionat d'Europa, però venen regatistes d'altres continents. Venen regatistes d'Argentina, venen regatistes dels Estats Units, d'Austràlia, amb la qual cosa és un esdeveniment que, a més de tenir ressò aquí al continent europeu, doncs està tenint ressò fora del continent, i per tant hi ha una promoció directa de lo que és l'Escala en països interessants com pot ser Argentina, Estats Units o Austràlia.
Pel que fa a calendaris, la inauguració oficial al Club Nàutic L'Escala serà dilluns 8 de juny a les 6 de la tarda i l'entrega de premis està programada per dissabte dia 13. En total hi haurà 5 dies de competició que seran del 9 al 13 de juny. Les regates es disputaran d'una del migdia a 3 de la tarda per aprofitar el vent tèrmic, que és molt agraït, amb l'objectiu de córrer 4 proves diàries.
Dilluns i divendres, després de l'informatiu local, tens una cita amb els esports a Ràdio L'Escala.
Hem corregut un raid que començava operativament al Marroc, que ha arribat fins a Sierra Leone i que ha tornat fins a casa. És una experiència brutal. És una experiència de vida. Diria que hi ha una part de competició que té un repte personal de superació i de cansament extrem, però sobretot és una experiència vital molt important, molt important.
El copilot Gabriel Moese, resident a l'Escala, juntament amb el pilot Ivan Roman, han competit al Rally Budapest-Sierra Leone, tot i que la sortida oficial era al Marroc. Ha estat una aventura de 6.000 quilòmetres. La meta havia de ser Mali, però...
I a Mali hi havia un conflicte de guerrilles que desaconsellaven passar. Tot i així, a Guinea Conakry, pensa que el dia que vam travessar de tornada al país hi havien hagut eleccions, i durant que és una junta militar i que és un règim una mica dictatorial, doncs va haver una petita revolta que la vam sentir de passada, o sigui, no la vam viure, però la vam sentir. Per tant, sí, es va evitar Mali per un tema de conflicte, tot i que a Àfrica hi ha alguns països que són conflictius i que s'han amb una certa cura, no?
I un altre conflicte que els ha tocat indirectament ha estat el de l'Orient Mitjà.
Hem tingut problemes per aconseguir benzina, dièsel, en el nostre cas, donat de la crisi que hi ha hagut a l'Orient Mitjà, però anem a cagar tant sortint. També és cert que per participar en una prova així no has de ser res especial, ja em veieu, tinc 61 anys, tampoc tinc una forma física massa destacable, però has de tenir una capacitat de tolerància i d'assumpció de riscos important i, sobretot, de resolució freda de problemes. Hi ha un problema, s'ha de resoldre. No ens desesperem, no ens posem a plorar, no ens tirem per terra, simplement seguir i acabar una etapa i una altra i una altra.
I un altre contratemps. Aquest va ser un problema en el cotxe Land Cruiser 120. L'imprevist va ser un diumenge de Ramadà a Mauritània.
El diumenge, doncs, quan vam anar a engegar el cotxe, clic, i es va quedar la clau a dintre. Aleshores, no hi havia manera d'arrencar. Finalment vam aconseguir arrencar, però si la treies ja no podies tornar a arrencar. I això ens va donar bastantes dificultats, perquè has de trobar un mecànic que et pugui ajudar. Després, Mauritània tampoc és un país on hi hagi masses peces de recanvi de Land Cruiser, tot i que és un cotxe que està molt extès per allà. I d'alguna forma ens va dificultar la tornada, entre altres moltes coses.
<t 'ha> Caldi, però que a banda del problema amb la clau, el Panderos no va punxar roda. El recorregut passava pel Marroc, Mauritània, Senegal, Guinea Conakry i Sierra Leona.
S'han de fer 14 etapes que passes per sorra, passes per neu, perquè vam travessar l'Atlas i en algunes imatges que se'ns veu enmig de la neu intentant treure el cotxe, passes per aigua, perquè ha plogut molt i hi havia zones inundades que vam haver de travessar, passes per desert, com deia, passes per jungla, és a dir, hem tingut una miqueta de tot.
Anècdota.
És una experiència important a nivell de competició i una experiència important també a nivell de que viu situacions amb gens i pobles que fins i tot et tocaven perquè no havíem vist mai un blanc. I realment amb una caritat humana brutal, que això també és un bon ensenyament per tothom, no?
Van ser sancionats amb 3 multes.
Doncs mira, la primera es va espantar molt perquè va ser al Senegal i vam anar una mica imprudents, és cert, era una carretera, és a dir, una etapa d'enllaç, perquè els pobles sí que respectes molt anar a una velocitat molt prudent. Doncs anàvem a 130 quan s'havia d'anar a 40 i pensàvem que ens cauria. Se'ns cauria el pèl i efectivament ens van posar una multa de 3.000 francs, la qual cosa vol dir uns 4 euros i mig. Per tant, doncs, gairebé vam decidir seguir corrents i que ens anéssim posant multes. No, no és així, però sí que vull dir-te que tampoc no era una cosa molt, molt crítica.
La bona notícia és que van ser els flamants campions de la categoria 4x4.
Hem quedat primers. No ens agrada dir que hem guanyat perquè no té un component competitiu important, però sí que és cert que vam tenir la fortuna i que ens va respectar la mecànica i no ens vam perdre gaire, i vam poder quedar primers en 3 etapes i finalment hem quedat primers.
Gabriel Moese va iniciar-se en aquest món per culpa del seu amic i pilot Ivan Román de Palència.
Tinc un amic, aquest Ivan Román, el pilot, que un bon dia em va dir: escolta, vull anar a córrer la Panda Ride i no trobo ningú que em faci de copilot. Jo no sabia el que era un roadbook, jo no sabia absolutament res, no havia estat mai a Marroc, sí que havia estat per feina, i li vaig dir: doncs, escolta, jo m'apunto, si tens paciència, m'apunto. I allà vam fer la Panda Ride, i després hem seguit un parell, una o dues curses cada any, fins a arribar aquí, que espero que no sigui la darrera.
El pròxim repte és fer París-Pequín el 2029.
És una aventura molt gran que volem intentar assolir pel 2029, tot i que pel camí farem alguna altra Panda Adventure, farem alguna altra cosa, però amb la idea de preparar-nos per un París-Pequín que ens ve molt de gust, si la situació geopolítica ho permet, clar, perquè estem travessant en Rússia i potser no seria aquest el millor moment per fer-ho. Però sí, una d'aquestes ens agradaria, o arribar fins al sud del tot de Sud-àfrica, o alguna cosa així. Però vaja, la idea és...
Gabriel Moese, 61 anys, l'escala. Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies per seguir-nos un dia més. Passeu un cap de setmana. A reveure. Adéu-siau.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos. Vigilando aquel momento, aunque fuera el primero, y lo guardara para mí. Si pudiera volver a nacer, te vería cada día amanecer, sonriendo como cada vez. más bonita del mundo.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bon dia, són les dues.